El diumenge a Montserrat. L'actualitat montserratina a Ràdio Estel i Montserrat Ràdio. Amb Òscar Bardagí.
Bon dia. El pare Abad Manel, en l'homilia del Dia de Difunts, dimecres d'aquesta setmana, deia que vivim en un món molt entretingut, que hi ha qui es preocupa molt, que no ens avorrim i proposa constantment tota mena de diversions. Fins i tot s'utilitza aquesta idea de la diversió contínua per fer propaganda. Aquests trets de la nostra cultura contemporània van normalment del bracet d'una visió de la vida a molt curt termini, en la qual costen els projectes vitals, les propostes que podrien arribar a donar sentit a tota l'existència, afegia el pare Abad Manel Gasch. Els cristians, respectant la llibertat de cadascú, hem de dir que el nostre punt de vista sobre la vida inclou alguna cosa més que la diversió. I té raó, és clar. Aquest matí ens visita a l'estudi el president Artur Mas. Amb ell parlarem també de la cultura de l'esforç, del sacrifici, de cap on va la societat, el país, però especialment volem conèixer com és Artur Mas, més enllà del personatge polític. Li preguntarem per la família, per la seva fe, pel que significa Montserrat per ell. A la segona part del programa contactarem amb la Sílvia Olet, professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, especialista en turisme religiós i espiritual. Els dies 14, 15 i 17 de novembre tindran lloc les 11è jornades de turisme religiós que organitzen la pròpia Universitat de Girona, Manresa 2022 i Fira de Manresa i l'Abadia de Montserrat, amb el títol Viatge interior i viatge al món, Ignasi de Loyola. La Sílvia, ponent i coordinadora d'aquestes jornades, ens farà 5 cèntims del contingut i de la importància cada dia més del turisme religiós, una via clara d'evangelització en el món actual. Comencem.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Bardagí.
Aquesta setmana ha visitat el monestir de Montserrat l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. El president Mas ha pogut conversar amb el pare Abad Manel Gasch, qui l'ha posat al dia de l'actualitat del monestir. També ha conegut de primera mà les darreres notícies arran de la propera celebració del mil·lenari de Montserrat, que tindrà lloc l'any 2025. Aprofitant el seu pas pel monestir, l'hem convidat a compartir amb nosaltres una estona i així poder-lo entrevistar per parlar de temes que no siguin de política. Ho intentarem i crec que ho aconseguirem. President Mas, bon dia i benvingut de nou a Montserrat.
Molt bon dia.
Què és per vostè Montserrat?
Doncs miri, és fonamentalment dues coses. Podria dir tres, però fonamentalment són dues. La primera és un símbol de la meva religió cristiana. Jo l'he viscut a casa tota la meva vida, que ara ja comença a ser una mica llarga, i per tant forma part de la meva vida religiosa i espiritual. I en segon lloc és un símbol de país. Per mi que Montserrat és un símbol de Catalunya, però també de catalanitat. No només de Catalunya, sinó d'una manera concreta d'entendre el país, i no només de les seves arrels, sinó de la seva voluntat de present i de la seva voluntat de ser. I la tercera cosa, no en el mateix nivell que les dues primeres, doncs és un lloc de visita de tant en tant, perquè és un lloc que t'hi sents bé, és un lloc d'aquells que quan tens determinada gent que ve de fora doncs tens ganes d'ensenyar, és un lloc que de tant en tant amb la família doncs tens ganes de visitar, és aquells llocs de referència que de tant en tant doncs hi vas venint. No?
És una de les preguntes que li volia fer també, la relació aquesta que té actualment familiar amb Montserrat, perquè ara, deixant de banda una miqueta la política, suposo que la relació amb els monjos, amb el pare Abad, amb el pare Abad Manel, aquí sí, conegut aquesta setmana...
A veure, jo la política no l'he deixada. El que passa que he deixat la política de primer nivell, això sí.
Sí.
Jo amb la política hi segueixo vinculat, perquè per mi la política és una manera d'entendre i sobretot de treballar pel país... I això, doncs, l'estímul que he tingut durant molts anys de la meva vida el segueixo tenint ara. El que passa que, a diferència d'abans, doncs ara ho faig d'una altra manera. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, efectivament, aquesta setmana he tingut ocasió no de conèixer en el pare Abad actual, perquè ja el coneixia una mica, però sí, sobretot, de començar a parlar amb ell amb més calma i amb més deteniment.
I què tal? Com
ha anat? Doncs molt bé. Jo he tingut una molt bona relació amb tots els pares abats de Montserrat des de fa un munt d'anys, des de que vaig començar a tenir relació amb el monestir més a nivell institucional, que va ser a partir del moment, en els anys 90, que jo vaig entrar en el govern de la Generalitat de Catalunya, a més, amb un lloc que era el Departament de Política Territorial, en dèiem en aquella època, i obres públiques que teníem una relació amb el monestir. D'allà venen els primers plans per fer el cremall, per refer el cremallera, d'allà venen, no? I totes les persones que han estat al front de l'abadia, doncs hi he tingut una molt bona relació des d'aleshores, i amb l'abat Manel Gas, que estic segur que serà excel·lent.
Han parlat del mil·lenari? Del mil·lenari de Montserrat?
També. Ell mateix me n'ha fet 5 cèntims, m'ha explicat una mica per sobre els plans que tenen inicials, i tot això, com que no vindrà fins a l'any 24, doncs queden un parell d'anys a partir d'ara, doncs ja s'anirà perfilant.
Què pot representar per una persona creient venir a Montserrat?
Per una persona creient suposo que és tornar una mica a un bressol, no? I per tant al recolliment i a la simbologia d'un lloc que ho explica tot per ell mateix. Quan vens aquí no cal explicar gaire cosa més, perquè aquí ho veus tot i ho sents tot. Si formes part una mica d'aquestes creences i d'aquest món, lògicament, no? I si no en formes part, perquè jo, això m'ha passat amb altres llocs doncs, simbòlics en el món, encara que tu no formis part d'allò, doncs allò et causa un impacte i un respecte, perquè veus que allò és alguna cosa que surt del comú. I jo crec que Montserrat és això.
I en què l'ha ajudat Montserrat per creure en Déu? Si l'ha ajudat d'alguna manera, suposo que sí.
En què m'ha ajudat? Doncs en aquesta, amb això que jo trobo a faltar massa sovint en el món religiós i també en el catòlic, que és l'autenticitat del que hauria de ser doncs, les conviccions o la fe religiosa. Jo crec que aquí doncs, no anem a millor, sinó que anem a pitjor. Hi ha una certa desconnexió amb les arrels i amb els orígens. No puc parlar de profanació d'aquests orígens, perquè seria excessiu, però sí de desvirtuar el que per mi era el cristianisme de base i el cristianisme d'origen, no? I finalment el missatge de Crist mateix. I com que crec que això s'ha anat, diguem-ne, distorsionant amb el pas del temps, tinc la sensació que quan vens a llocs com Montserrat tornes una mica en els orígens, i per mi els orígens és l'autenticitat.
I cap a on hem d'anar? Cap on anirem? Perquè, vista la situació de la societat actual, el futur no es veu gaire clar.
No, doncs depèn, perquè, és clar, segurament quan parlem de societats molt madures i econòmicament molt desenvolupades i amb estats del benestar molt potents i amb vides molt cobertes amb les necessitats bàsiques com són les societats europees, doncs tu veus que que en general en aquestes societats la religió i les creences religioses en general i l'espiritualitat fins i tot doncs, van una mica avall. L'espiritualitat, evidentment, té moltes vessants diferents a banda de la religiosa, i en aquest cas potser no van tan avall. Això contrasta segurament amb altres llocs del món, on el component religiós doncs, segueix pujant i segueix amb una efervescència que a casa nostra no tenim.
Un dels punts que vol desenvolupar el mil·lenari del monestir, el 2025, és fer arribar el missatge de Montserrat a la societat actual. Aniria una miqueta en aquesta línia, no?
Aniria en aquesta línia, sí.
Perquè què pot aportar una comunitat de monjos?
L'exemple. Pot aportar l'exemple. I el missatge. El missatge que moltes vegades ve a través de l'exemple. Pot aportar bàsicament això. Hi ha molta gent que ve a Montserrat cada any. Hi ha molta gent que sent a parlar de Montserrat cada any. Si la gent que ve aquí veu una església autèntica, si la veu millor, doncs tot això ajuda, evidentment, perquè la gent necessita referents, els segueix necessitant. El que passa és que estem substituint els nostres referents.
Això és veritat. I això que diu la gent que Montserrat és la parròquia de Catalunya, que no van mai a missa, però jo sí a Montserrat, sí, sempre que vinc...
Jo ho puc entendre. Jo ho puc entendre perquè Montserrat és allò que dèiem al començament, no? És un símbol per ella mateixa. Aleshores, hi ha gent que segurament no té cap creença de res des del punt de vista religiós, gent agnòstica, que venen a Montserrat per la simbologia que Montserrat representa. Igual que anirien a un altre país del món i jo què sé, doncs, si anessin a l'Índia, doncs anirien a veure el Taj Mahal, no? I encara que no creessin ni amb la cultura índia, ni els hi agradés determinades coses, però allò seria una simbologia, no? I a París hi va molta gent, doncs hi van a veure Notre Dame, no? I no només perquè es va cremar ara fa uns anys enrere, sinó per tot el que significa Notre Dame. I si vas a Roma, doncs hi ha molta gent que va al Vaticà, i no tothom que va al Vaticà és religiós i encara menys catòlic, no? O cristià.
I el futur del país com el veu? Perquè tothom es queixa, no hi ha prou emprenedoria, hi ha manca de líders en tots els sentits, en tots els àmbits.
Jo veig el país un punt desendreçat en aquest moment. És a dir, que ha perdut una mica el tremp i el nord en aquests últims anys. Però sobretot la política del país la veig així. El país en el seu conjunt, doncs el veig prou ferm i prou enèrgic i amb prou talent i amb prou iniciativa com per anar tirant endavant. De fet, Catalunya és un país que s'ha acostumat a nedar contracorrent, ara ens toca fer-ho, un cop més en la nostra història, però com que ens ha tocat tantes vegades, doncs ja hi estem entrenats, i això és un avantatge.
I l'esperança l'hem de mantenir en tots els sentits, especialment
sí.
Com a país?
Evidentment que sí. Si ho analitzem fredament, que Catalunya com a tal país i que la cultura catalana i que la llengua catalana segueixin existint és gairebé un miracle en termes geogràfics, en termes geopolítics i en termes històrics. I en canvi és així, que ara passem un moment de desconcert i de confusió, és cert, però no és el primer que hem passat en la nostra història i segurament no serà l'últim, no? Però torno a dir, si aquest país ha sigut capaç de sobresortir de tantes i tantes i tantes penúries i de tantes adversitats durant tants i tants segles, vol dir que és un país resistent, és un país determinat a ser-ho i és un país que té prou energia i prou actius com per mirar al davant sense perdre's l'esperança.
L'abat de Montserrat pot dir alguna cosa en el país?
L'abat de Montserrat pot dir un munt de coses, però no, a criteri meu, no cal que es posicioni amb tot i per tot, perquè al final doncs, la mateixa comunitat de Montserrat és diversa, com el país. Però és que, a més, el país és molt divers i plural. Per tant, les persones que ocupen llocs, diguem-ne, institucionals o simbòlics de primera línia, i l'abat de Montserrat és un d'ells, doncs s'ha de manifestar sempre amb un criteri de respecte i de prudència per diferents opinions i opcions ideològiques que Montserrat doncs, no té per què identificar-se amb elles. No? Una altra cosa és el que podríem dir el nervi, la columna vertebral o els trets fonamentals de la catalanitat. Això sí, aquí Montserrat ha de ser explícit, perquè Montserrat és un símbol de catalanitat i, per tant, ha de ser fidel a la seva història, als seus orígens i a la seva voluntat de ser. Però això no vol dir que s'hagi de ficar en el combat ideològic, sabent que ficant-s'hi l'única cosa que provocarà seran incomprensions i ferides.
Està clar. Tornem a la família. Està més tranquil a casa? El fet de no tenir aquesta presència a la primera línia?
Sí. Jo, precisament això li comentava al pare abat, no? Li deia, jo ara he passat de ser presoner de la meva agenda a ser-ne amo. I això canvia molt la vida. Jo, durant molts anys de la meva vida, vaig ser presoner d'una agenda, perquè tot em venia pràcticament determinat, i jo havia d'anar amb la llengua fora a tot arreu, i ficar-me amb totes les trifulques polítiques agudes i per haver, i superar tots els entrebancs que inevitablement hi ha en aquest món, i ara, en lloc de ser presoner d'aquesta agenda, doncs ara en soc amo, i per tant puc fer moltes coses, i en faig moltes, perquè m'agraden, però i també dintre del món de la política, però si un dia doncs no em vull fer més, doncs aquell dia jo aturo la meva agenda i tinc la gran avantatge de que no passa res, perquè no he de prendre cap decisió significativa a curt termini.
Què és per vostè la família? Perquè està claríssim que per vostè la família és molt important, més del que molta gent pensa.
Sí, per mi la família, és a dir, jo que no me n'he pogut ocupar molt, en general, per la meva vida intensa durant molts anys, sempre he tingut clar que si en algun moment jo hagués hagut d'optar, que no m'ha passat, però si ho hagués hagut de fer entre la família i la meva feina, en aquest cas la política, jo hauria triat la família. És a dir, en el límit, jo hauria triat la família.
està clar.
Ho tinc molt clar, sí, ho tinc molt clar.
Hi ha alguna cosa de la qual doncs, no estigui satisfet o diria jo ara ho faria d'una altra manera?
Del que vaig
en
fer
aquesta,
jo?
En aquesta vida, sí, en aquesta vida que ha portat a dins veure, de la política i dins de la família.
Sí, algunes vegades hi penso. Dintre de la política tinc que... hi he pensat moltes vegades, no? I algunes vegades fins i tot he pensat jo perquè m'hi he dedicat en aquest món. Quan en definitiva jo m'havia format per treballar en el món de l'empresa privada i ho vaig fer durant bastants anys de la meva vida. I a més, algunes vegades hi penso, per què t'hi has dedicat i a més, per què t'hi has dedicat si tan complicat ho has tingut tot? A mi em va costar molt d'arribar a la presidència de la Generalitat, perquè es van fer els tripartits perquè jo no hi pogués arribar, en bona part. Després, quan hi vaig arribar, doncs vaig arribar enmig d'una tempesta perfecta, que era el 2010, amb l'atur disparat, amb les retallades, amb les polítiques d'austeritat, amb el naixement del moviment sobiranista, amb la majoria absoluta del PP a Madrid, amb un munt de coses que van aparèixer en aquell moment i totes juntes. No? I quan faig aquest balanç i em faig aquesta pregunta, al final la resposta sempre és la mateixa. Jo no ho he tingut gens fàcil en el món de la política, no n'he gaudit molt, 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 més aviat l'he patida que no pas l'he gaudida, però si no ho hagués fet, me'n penediria més encara que no pas d'haver-ho fet. Per tant, ho dono per bo.
Sí.
Perquè si i ara pensés que no ho he fet i que aquesta sensació de no haver-ho fet seria una tortura superior, aleshores seria... no em perdonaria a mi mateix. I d'aquesta manera puc dir, ho he tingut difícil, ho he tingut costerut, no n'he gaudit plenament, però ho he fet. I això sol ja és molt.
Vostè que ha tingut algun moment així de tranquil·litat, d'estar sol davant la Mare de Déu, què li ha demanat o què se li pot demanar a la Mare de Déu en un cas, com l'actual?
Jo soc de demanar poc. Jo en aquests casos soc de demanar poc.
Però que se'n recordés alguna cosa?
No ho he demanat mai, això. Les úniques vegades de la meva vida que jo he demanat alguna cosa en aquest sentit ha estat per la salut de determinada gent de la meva família. Però per a tot allò que depèn més de nosaltres, doncs no m'he atrevit a demanar mai res, perquè si tothom demana i demana tant, arribarà un moment en què en aquell que se li demana o aquella, doncs ja sé que pot escoltar tothom, però tot té els seus límits, no? I el que vull dir és que demanes... Jo només he demanat a la meva vida en moments de desesperació i quan he vist que jo mateix no podia fer res per mi mateix per resoldre una situació concreta. Llavors arribes en el punt aquell en què necessites algú en el qual adreçar-te i pensar-te que algú et pot donar un cop de mà. Però en tot allò que jo he pensat que jo encara hi podia fer alguna cosa, per petit que fos, en lloc de demanar, he actuat.
Acabem amb un missatge d'esperança. Quin missatge ens dona el president Mas?
Doncs, primer, que la vida val molt la pena. Segon, que quan et dediques en el país encara val més la pena, perquè vol dir que et dediques d'alguna manera als altres. Si a més, doncs, vens en aquest món a servir més que no pas a ser servit, això també té les seves compensacions. I a partir d'aquí, doncs... per mi l'esperança és que tenim un país que està en aquest moment doncs, en un punt delicat, però que la història ens demostra i ens dona la lliçó suficient com per entendre que hem tingut situacions molt més complicades que aquesta i sempre ens n'hem sortit i ens n'hem sortit raonablement bé. I per tant ara no serà l'excepció.
Esperem que tinguin raó i que es faci realitat.
Esperem-ho, que sigui així.
President Mas, moltes gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia i molt bon diumenge.
Molt bon diumenge també a tots vostès.
El diumenge a Montserrat, amb Òscar Verdagí.